Els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels, amb David Serra.
Què tal? Bona tarda a totes i a tots. Gràcies per ser amb l'orella atenta a Ràdio Estel i al programa Àngels. Us recordem, el nostre propòsit és donar veu i escoltar a totes aquelles persones, a totes aquelles entitats que treballen diàriament per ajudar el tercer sector social. I que aquest espai no seria possible sense l'impuls i sense la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi, com tampoc seria possible sense el Joan Andreu Parra, fent tasques a la producció, i la Paula Moreno a les vies de so. Qui es parla, com sempre, David Serra. Va, comencem. Fa una mica més d'un mes, el passat 25 de gener, entrava al registre del Parlament de Catalunya la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo. Una entrada que signaven tots els partits polítics amb representació a la Cambra Catalana, bé, tots menys els de sempre, menys Vox. D'aquesta manera, el Parlament es comprometia i es compromet a tramitar-la com a text legal. L'elaboració de la proposta ha estat una feina conjunta d'un grup d'entitats, primer de tot aquest grup d'entitats format per Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la comunitat de Sant Egidi. I també d'un equip acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona. I al capdavant de tot plegat, impulsor d'aquesta proposta, hi ha l'Antoni Milian, que és catedràtic de Dret Administratiu de la UAB i, com dèiem, impulsor de la proposta. Professor Antoni Milian, molt bona tarda i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
A veure, ara estava aquest text, diríem, es troba en la fase, com dèiem, de proposició de llei. Això vol dir que aviat, o relativament aviat, podríem parlar ja d'una nova llei catalana contra el sensellarisme?
Això és el que desitgem i és el que volem. Els tràmits parlamentaris poden tenir una durada més o menys llarga. Normalment sol tardar gairebé un any, una tramitació amb un ritme, diguem-ne, normal. Es pot accelerar i, evidentment, també es pot obstruir. Aleshores, això dependrà molt de l'actitud dels usos parlamentaris i, d'alguna manera, nosaltres desitjaríem, clar, que això s'aprovi el més aviat possible perquè el tema és urgent. Hi ha molta gent que pateix i el tema és urgent. Ens agradaria que s'aprovés abans d'acabar aquest any. Això, probablement, és complicat, perquè hi haurà tot un tràmit de compareixences, i aleshores aquest tràmit de compareixences, depèn del nombre, pot alentir-ho més, però vaja, almenys la nostra esperança és que l'any que ve, el 2023, això entri en vigor.
Com a molt tard, si fos possible millor, finals del 2022, però vaja, sent realistes, potser ens acostem més a començaments del 2023.
A veure, tot depèn una mica també de la voluntat dels grups parlamentaris. Clar. Jo dic això de que seria desitjable a final del 2022, per dues raons. Un, pel patiment de la gent, que quan més ja et posem remei, doncs això ho minvem. I d'altra banda, perquè es puguin aplicar els articles que suposen despesa i un increment de despesa pressupostària, és que això han de tenir, aquests articles, perquè entrin en vigor, han de tenir un recolzament i una consignació pressupostària. Aleshores, si això s'aprova el 2022, aprovant ja el pressupost a final del 2022 o el 2023, ja es pot aplicar. Si no, aprovada la llei a mitjans del 2023, vol dir que hi haurà preceptes que fins al 2024 no entraran pròpiament, no tindran pròpiament efectes.
Per un tema dels pressupostos que...
Dels pressupostos, clar, ha d'haver-hi consignació per la despesa. No sí, és una sí, llei sí, cara, però en tot cas sí que, clar, hi haurà una despesa, i llavors que això ha de quedar cobert.
Sí, sí, ara en parlarem una mica de tot plegat, tot el que ens permeti el temps, però és que m'agradaria destacar també que sembla que, com dèiem, el 25 de gener es va presentar, diríem, al Parlament, a entrar en registre aquesta proposta, aquesta proposició, però clar, hi ha una feina anterior d'anys, perquè això no és allò pim-pam. Sí, a més, amb una col·laboració, amb una feina conjunta importantíssima.
Sí, hi ha una feina anterior que ha durat uns 3 anys i mig. D'una banda, una mica més de 2 anys i mig, a la redacció del text. Per la redacció vaig convidar a participar a un petit grup de professors i professores que m'ajudessin a la seva redacció. I aquí aquest equip està format per gent de l'Autònoma de Barcelona, jo en soc, i també la Lídia Pitar, que és de l'Autònoma de Barcelona, i de l'Universitat de Barcelona, i en participat Vicenç Aguado, que és catedràtic també de dret administratiu, i després dues professores més que també, doncs, que també s'hi han integrat. Aleshores, bueno, d'una banda hi ha aquest equip, que nosaltres hem anat redactant el text, i després, personalment, vaig anar a veure entitats. Primer van ser tres, que eren Sant Egidio, eren Arrels i Sant Joan de Déu. I després, més tard, es van incorporar Càritas, Catalunya i Assís. I aleshores, amb tots ells, aquest text que anàvem elaborant el anàvem, diguem-ne, dialogant, i aleshores ens feien, diguem-ne, observacions. Clar, ells no són experts jurídics, encara tenen equips jurídics, i també aquests impartitaments enviaven alguns elements, però sobretot ens deien algun punt, alguna orientació de qüestions que no acabem de tractar o que potser convenia tractar d'una altra manera, i nosaltres li donàvem la forma jurídica. I, per tant, ha sigut un treball, diguem-ne, d'equip i de conjunt, i cosa que per jo penso que pot haver donat un bon resultat, però és la millor manera de treballar. És una cosa molt col·laborativa, ara que
sens dubte,
parla de
sí.
Treball col·laboratiu.
Sí. Es tracta d'un text pioner, perquè no n'hi havia hagut mai cap, que és una problemàtica, com dèiem, urgent de solucionar. Aquí, com dèiem, en parlem sovint. Què suposa, què ha de suposar aquesta proposició no de llei registrada?
A veure, això és pioner, perquè el sensellarisme té moltes branques, té moltes manifestacions, té moltes categories. Hi ha una classificació feta per una federació d'entitats que es tracta en el tema de sensellarisme a Europa, que la federació es diu FEANSA, i té una classificació que es diu ETHOS, classifica el sensellarisme en 13 categories.
13?
13, moltes.
Sí, sí,
llavors,
sí.
Que cada una té unes especificitats, no? Pot ser sensellarisme des del fet d'un pis que està sobreocupat, pot ser uns defectes estructurals de l'edifici, ja també es pot considerar sensellarisme, o, per exemple, les persones que estan a punt de ser desnonades també és una categoria de sensellarisme. Però resulta que aquestes categories que li estic dient, que són molt lligades al dret a l'habitatge i que les tracta la legislació d'habitatge, amb més o menys èxit, perquè ja veiem que hi ha molts desnonaments, etc. Però, diguem-ne, hi ha un tractament jurídic d'aquestes categories que li acabo d'esmentar i d'altres. Però resulta que hi ha tres categories, les tres primeres, que mai han tingut un tractament legal específic. I és a elles a que va adreçada aquesta proposició, que són les persones que viuen al carrer o bé aquelles que viurien al carrer si no fos que una entitat social o una administració posa algun tipus de servei que permet que tinguin un cobert. I aleshores aquest vull dir que amb dos són de fet tres categories dintre de la categoria de tots, doncs aquestes són les que tracta i a elles va destinada aquesta norma. Per això és pionera, perquè és que no hi ha cap regulació, no ho coneixem, hem indagat, no diré que no hi pugui haver alguna regulació, però en tot cas jo crec que amb la integritat que hem tractat el tema no n'hi ha cap, i fins i tot amb menys tractament crec que tampoc no n'hi ha. Són persones que han quedat sempre molt oblidades. Per haver-hi mesures legals concretes en algun país, garantint, per exemple, això, una llitera, per dir una cosa, però no hi ha un tractament integral, i nosaltres hem fet un tractament integral.
Amb l'objectiu final important, que és la d'aquesta... Doncs que això caigui en una futura llei, com dèiem, i que en què tothom pugui disposar d'un dret tan bàsic com és una llar. És aquest, vull dir, estem parlant d'aquestes tres primeres categories, que entenc que són les categories del doncs, sensellarisme crònic, no? Sembla que se li diu... Doncs que no hi ha manera, no tenen cap possibilitat. Ja sigui perquè estan en una entitat i sí que tenen un sostre, però que no és d'ells, i amb la inseguretat aquesta que això comporta, o el pitjor dels casos, que gent que... Doncs persones que dormen al carrer cada dia. Sí. I segons el text, segons entès, ja s'ha xifrat en prop de 18.000 persones, les que hi ha a Catalunya. No és una xifra exacta.
No,
xifra és una
exacta,
estimació,
no.
Diríem.
Sí, una estimació, sí. Però calculem que després de tota la crisi amb el coronavirus, etcètera, que això ha anat augmentant, sospitem que està pel voltant de les 18.000 persones la suma d'aquestes tres categories. Les que estan al carrer, aquí davant no tinc la dada, però em sembla que estava pels 4.000 i escaig.
Sí, només a Barcelona, sí. Segons l'últim recompte, em sembla que és d'Arrels Fundació, són més d'un miler de persones, per tant,
sí,
només
sí,
a la ciutat
sí,
de Barcelona.
Sí, més i tot, sí. Sí. Llavors, aquests són els que nosaltres tractem. Vostè deia això que, clar, que el que intentem és que acabin tinguent una llar, no? Aquest és l'objectiu final. De tota manera, aquesta proposició té com unes fases.
Sí, és gradual, no?
Sí, és gradual. O sigui, primer que volem garantir Nosaltres hem d'establir un termini de 2 anys. Creiem que aquest és un termini accessible, en el que per a tothom es garanteix un espai residencial digne. I això vol dir que almenys ja tothom tindrà un sostre. Ara bé, aquest espai residencial digne pot tenir moltes manifestacions, és a dir, pot consistir en un alberg, en una pensió, perquè hem d'aprofitar els recursos que encara s'estan utilitzant actualment. Fins i tot un hotel, bon situació d'emergència, una residència, que és una cosa més estable, i, evidentment, hi ha la forma més, diguem-ne, plena, seria els habitatges d'inserció. Aleshores, nosaltres comptem amb tot això que ja existeix, diguem-ne, i aleshores el que hem de fer és ampliar, perquè no quedi gent al carrer durant aquests primers 2 anys, i, a més, que han de ser espais residencials dignes. Això què vol dir? Vol dir que actualment hi ha potser pensions o albergs que no reuneixen aquest requisit. Nosaltres hem de fer una sèrie de requisits en la proposició i, aleshores, per exemple, un requisit que destaquem és que l'accés 24 hores en aquest espai. I, clar, això passa que molts albergs només hi dormen, però després, quan comença el matí, els fan fora de l'alberg i no poden retornar fins a la nit. Aquest no seria un espai residencial digne. És a dir, aquí potser cal repensar una mica les funcions dels alberts que acullen a persones que dormin al carrer si no fos per aquest recurs. No? Per tant, espai residencial digne. I llavors després preveiem un termini de 5 anys. Aquest entenem que és molt estricte, probablement s'haurà d'establir un període més llarg, en el qual hi ha com un trànsit que s'haurien d'anar eliminant aquests espais residencials dignes que consisteixen en pensió, alberg i hotel, i anar a formes més estables. I finalment, sobretot, arribar al que seria els habitatges d'inserció.
Per tant, entenc que aquí, perquè això anem als recursos, això requereix uns recursos, entenc que la bona part de recursos necessaris serien precisament en aquesta última part, perquè recursos físics, com deia, doncs ja en tenim.
Sí, exacte.
S'haurien d'ampliar una mica, però ja en tenim. Per tant, aquí hi ha un tema important de recursos.
O sigui, l'aplicació d'aquesta llei, aquesta proposició que s'aprova com a llei, evidentment no ve de nou. És a dir, que hi ha recursos que ja s'aprofiten, per tant, que aquests no tenen el cost que tindrien si haguéssim de començar de zero, no? Aleshores, és evident que aquesta segona fase té un cost superior, perquè és que aquí ja cal tenir un parc d'habitatges d'inserció o figures anàlogues, que això té un cost ja més elevat, no? I per això deixem un període més llarg, més extens, i que, bueno, de fet, en el debat parlamentari i suposo que una mica també, doncs, forgant més amb les disponibilitats que hi pugui haver-hi, doncs, aleshores, suposo que aquest termini s'haurà de matisar. Nosaltres apuntem 5 anys, ens sembla raonable, però potser aquesta segona fase, la primera, si estem convençuts, que es pot fer d'una manera bastant ràpida.
I vostè s'ha referit més d'una vegada amb que és una llei barata.
Sí, sí.
Al que estem acostumats, perquè precisament això, no? Pel nombre de persones, 18.000 són moltes.
Sí.
Una ja és molt, ja és important, és una xifra per una persona que no pugui dormir al carrer. Però suposo que entre això i que ja es pot comptar amb una sèrie de recursos, la fa doncs que sigui més factible i més econòmica.
Exacte. I, per exemple, li poso una dada que em sembla que és rellevant. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, aquest any, si no m'equivoco, hi destina 45 milions. Que és una xifra, doncs, important. Sí. Això què vol dir? Que, per tant, diguem-ne, del cost que estem nosaltres preveient del text, hi ha 45 milions que ja estan fent-se despesa. És a dir, i això també altres consignacions que pugui haver. És a dir, que per això diem que no és una llei cara, que és una llei que pot ser una llei barata. És a dir, i després també per una altra raó, perquè és una llei amb un important retorn social. És a dir, que podem estalviar molts costos justament si posem remei a aquestes situacions. Perquè aquestes situacions també actualment, ni que sigui tractades, diguem, entre cometes, com a beneficències, és car, diguem, aquest tractament. I aquest tractament el podem evitar.
Clar.
Perquè, a més, són persones que pateixen un deteriorament i aquest deteriorament suposa, doncs, després, doncs, visites hospitalàries que es podien evitar, etcètera. I tractaments, perquè hi ha problemes d'addicció amb algunes persones, problemes mentals també amb altres persones, perquè viure al carrer és molt dur.
Molt, sí.
Jo això ho he conegut perquè vaig col·laborar a partir d'una entitat i, per tant, he conegut les persones que viuen al carrer, i ens trobàvem això que moltes, bueno, no moltes, hi havia un percentatge relativament gran de persones que veies que mentalment fantasiaven bastant, etcètera, no sabia si el que deien era veritat o i ara fantasia. Jo crec que, clar, és que aquesta duresa han d'una mica fer-se un, com dir, una barrera, diguem-ne, un món propi, perquè el món aquest és insuportable.
Sí, perquè no és un deteriorament físic que hi és,
sí,
i és
també
evident,
és, també
clar,
és, eh?
Lògicament, sí, és el primer segurament que ens han donat, però clar, el que costa a vegades més de veure és el deteriorament psíquic, mental, perquè una situació com aquesta, per descomptat, que ha d'afectar a nivell psicològic a les persones que l'estan patint.
Segur, perquè ni que sigui. Imaginem-nos que ens posem nosaltres a dormir al carrer. És que no gosaríem tancar els ulls perquè és un risc.
Sí.
Quedar, diguem-ne, sense consciència al mig del carrer.
Exacte.
I, per tant, diguem-ne, clar, dormen en males condicions, a vegades no dormen, etcètera. I després són objecte de violència i d'insults i de maltractament a vegades. O sigui, per tant, realment és una situació molt dura. I si em permet, ja que hem parlat del deteriorament també físic, una cosa que a mi em va afectar quan visitava aquestes persones, que de tant en tant tornaves i alguns no els trobaves en aquell grup i algun s'ha mort, no? I vaig anar constatant que eren gent que moria a una edat que no tocava morir.
Yeah.
És a dir, jo no sé si han estudiat sobre això, però anava veient que els que arribaven cap als 63, 64, 65 anys difícilment passaven d'aquesta edat. És a dir, que jo crec que hi ha un 15-20% d'esperança de vida menor. Suposo que hi ha estudis, i aquests no li sé concretar, però ho he constatat, diguem-ne, ho he vist.
Aquesta proposició de llei presentada al Parlament de Catalunya, també és important destacar que inclou moltes mesures de caràcter social. De quines mesures estaríem parlant? Per exemple, no només el dret d'habitatge, que és prou important, sí, i un dret legal, sí, en aquesta situació, també mesures socials importants que ens poden semblar molt bàsiques, però que ells no tenen.
Sí, bueno, d'una banda, recordem els drets que ja existeixen, i aleshores, diguem-ne, d'alguna manera es posa mecanismes per tractar de que puguin treure profit d'aquests drets que ells no exerceixen, no? I aquí, per exemple, hi ha des dels equips de carrer, que és una figura aquesta, diríem, que l'han de tenir els municipis de més de 50.000 habitants que tinguin més de 20 persones en situació de sensellarisme, i això ja és, diguem-ne, un encaminament. Clar, tot això els encaminaria cap als serveis socials, que se'n trauria més profit que no pas ara aquestes persones en treuen relativament profit, però poc, diguem-ne, perquè es queden una mica al marge. Llavors, com a serveis, diguem-ne, de tipus social, bueno, a part, diguem-ne, dels serveis, ja dic, existents, els quals, diguem-ne, es posen mecanismes perquè puguin gaudir-ne i ser-ne usuaris, a més també creem figures noves, no? Com, per exemple, el dret a consigna, el dret de dutxa, el dret al títol de transport, i consigna, dutxa, transport, i ara...
Sí, que també el de bugaderia, no?
I de bugaderia, exacte. Perquè hem vist que són coses que unes coses necessiten, d'altres que són recursos als quals ells van, però estan molt dispersos, n'hi ha pocs, hi ha dèficit, i aleshores, doncs, bueno, ens ha semblat que s'havia de garantir, que això s'havia calia garantir, aquests mínims.
Tinc moltes coses per preguntar i el temps se'ns acaba, però sí que m'agradaria fer esment, perquè aquí al programa hem concretat, en aquesta problemàtica, hem concretat en les dones sense llar. Pel fet que el risc en aquests casos és més gran. És a dir, pel fet de ser dones, doncs, malauradament tenen doble risc, d'alguna manera. El text també en fa referència?
El text fa referència, sí, això en té cura de... Ara no sé, però em sembla que hi ha més d'una dotzena de citacions, diguem-ne, al tema de gènere. I em fa referència en diversos àmbits. Per exemple, un d'ells, quan es tracta d'aquest espai residencial digne, doncs diu que aquest espai residencial digne ha de tenir en compte els temes de gènere, perquè a vegades pot ser que per salvaguardar la intimitat de les persones de gènere femení convingui, o millor, que espais separats o fins i tot locals separats, és a dir, que per tant, o específics, és a dir, que això es té en compte. També es té en compte, per exemple, quan establim la regulació dels centres de baixa exigència. Són llocs d'accés immediat a la nit, etc. Són recursos menys exigents per persones que, bueno, que no tenen cap solució en aquell moment. Aquí també establim que també s'ha de tenir en compte aquesta qüestió. I llavors això ho connectem amb els plans d'actuació municipal contra el sensellarisme, que són aquells plans que, em sembla que ens m'he referit, no? que han de pilotar, o si no ara explico, que han de pilotar una mica el passar dels espais residencials dignes que no tenen encara lligam amb l'habitatge, a anar cap als habitatges d'inserció. I això s'ha de planificar. Això han de tenir els municipis de més de 50.000 habitants, han de planificar en aquests plans aquest encaminament cap a la possibilitat de tenir un habitatge. I aquí també se'ls diu que han de tenir en tota la seva activitat present el tema de gènere i sobretot també tenir també en compte el tema de la invisibilitat a vegades de la dona en el sensellarisme.
Sí,
perquè
sabem
que hi ha molts supòsits que no són visibles, la dona té altres tipus de xarxa que potser permeten no estar ben bé al carrer, però que pràcticament hi està, i està amb uns recursos tan febles que realment és com una persona que estigués al carrer.
Doncs, com deia, moltíssimes coses més per tractar, perquè el text és ampli i interessantíssim. Compartim l'optimisme i esperem que entri en vigor el més aviat possible, si no és a finals d'aquest any, que és complicat que ho faci doncs ja l'any vinent, el 2023, però sens dubte aquest és un pas importantíssim. I ho agraïm doncs, com a persones que ens preocupa tot plegat, doncs, aquest pas que s'hagi donat. Professor Antoni Milian, catedràtic en dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, com dèiem, impulsor d'aquesta gran proposta. Moltíssimes gràcies per venir aquí a Ràdio Estel a explicar-nos-la i molta sort a curt termini, si pot ser.
Exacte, moltes gràcies i moltes gràcies per difondre-ho, perquè ens sembla que quan més ho difonguem, d'una manera més s'hauran de responsar els grups parlamentaris, perquè d'aquesta manera veuran que realment un tema que hi ha consciència i que cal solucionar.
Sens dubte.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, no tenim més temps. Ens retrobem diumenge vinent aquí a Àngel. Passeu molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.